Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, va, 7 minuts ja que passen de la una. Tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel. En aquesta darrera hora de programa ens visita la Txell Esteve. Últim elles de la temporada.
Ai... Mira, per una banda em fa pena, però per l'altra, escolta'm, vol dir que vacances...
Vacances...
No és pena ninguna.
Tens ganes, no, de vacances, Txell?
Moltes, com l'aire que respiro. No ganes, no, necessitat. També és veritat que les vacances comencen a de tipus de feina, eh? Que en parlàvem ara, així en micro tancat, un altre tipus de feina que
parlem-ne,
també és dura.
Parlem-ne, si us plau.
No, sobretot per les dones, i que va molt a cuento, no tant amb la secció d'avui, que també, sinó amb la secció d'elles en general, eh? Que és aquesta tasca que fem durant els estius la majoria de dones de les cures a casa, no? Que es fa molt evident. Vull dir, a l'estiu la gent segueix menjant, segueix embrutant, segueix tenint necessitats, no? És necessari omplir la nevera, anar a comprar...
I en principi passen més hores a casa.
Clar, totes aquestes tasques, no perquè sigui estiu, es deixen de fer, llavors algú les ha de fer i normalment les fem les dones, no? Llavors, estaria molt bé, vacances, no?
De tot.
Vacances de tot. Llavors, vacances de tot, la pregunta és, en faràs? No. Vacances de la feina, sí. De la feina...
Remunerada,
sí. Exacte, sí. De la família, no, però està molt bé.
I saps desconnectar, tu, Txell?
De la feina o de què?
De la feina, mira, molt. Just en parlava amb els actors.
Potser pel tipus de feina que tinc, però sí. Però els primers dies potser em costa una mica, res, 2-3 dies, de fer una mica de descompressió, però després ja fora. Vull dir, l'any passat, per exemple, vaig desconnectar moltíssim, des del primer dia fins l'últim. No? Hi ha hagut anys que m'ha costat molt més de dir, però què m'està passant, no? I d'estar llegint la teva lectura tan normal i estar pensant en la feina, que dius, Déu meu, quina desgràcia.
Et diu, Olga, què? Desconnecta ràpid?
Automàticament.
Clar, no?
Començo no, vacances i
una altra cosa, perquè l'Olga fins i tot això també ho fa bé.
No,
tot.
Bueno, potser algú podria pensar, però que poc que pensa, no? Sí que de tant en tant veig algú i penso, mira, podria estar bé per un tema, per una entrevista... Ui, perdó, mira, és que em poso nerviosa i tot.
Sí, l'Olga és de les que surt de la porta de Ràdio Estel i ja va dient adiós, adiós...
O la vacances.
Bye, goodbye. Right. Molt bé. I tu, Mercè?
A mi em costa desconnectar de la feina. Em costa, haig de dir-ho, sí. Perquè, no sé, és ara... Jo abans fèiem aquesta reflexió, que aquest any, mira, que ha estat un any de programa nou, no? Mis hores al matí...
Clar, molta intensitat.
Molta intensitat, però, clar, és que què vols que digui? Amb aquest tros d'equip, jo no faria vacances.
Clar.
Ara sí m'estan escoltant a dalt. Però sí que és veritat, que és això. És, mira, fixa't tu com són les coses, que potser a l'inici de temporada sí que estava pensant més en les vacances
que
no pas ara, saps? Que potser
bueno, perquè el projecte està superrodat, no? Exacte. Això també té molt a veure amb el moment professional en el que estàs, clar.
Però sí que és veritat això, que igualment sí que em costa de desconnectar. O sigui, ets de fer com moltes coses, saps? Tenir com la ment o el cervell.
Escolta'm, i llegeixes per desconnectar?
Sí.
Doncs us porto una lectura que us anirà per desconnectar. Connectareu amb una altra cosa, sigueu mares o no sigueu mares. Un llibre, noies,
que
l'heu de llegir. Perquè m'ha deixat molt trasbalsada, molt... Bueno, molt remogudeta. Estic parlant de Les Abandonadores, de Begoña Gómez Urzaiz, l'autora i periodista que l'ha escrit. I què són Les Abandonadores? Doncs bàsicament són històries de mares que abandonen els seus fills, no? Mares que tenen fills però que no volen fer de mares o que decideixen doncs, que en un moment concret de la seva vida no faran de mares.
Doncs vinga, en parlem. You'll be on my mind. Quin és el punt de partida d'aquest llibre?
El punt de partida o la premissa principal és què porta una mare a abandonar els seus fills, no? Quin tipus de mare ets quan abandones els teus fills?
Jo tinc una pregunta que no sé si t'ha passat abans de començar a llegir el llibre. Jo tinc moltes ganes de llegir-me'l, no he començat encara. que és que almenys jo, si abans de llegir-me'l, tinc un munt de prejudicis sobre el tipus de dones que em trobaré.
Clar, sobre el tipus de dones, i sobre què sentiràs tu quan el llegeixis, també?
També.
També, Clar, és un llibre molt difícil de fer i de llegir, perquè és impossible no tenir una mirada amb un prejudici, inclús et diria amb una mica fiscalitzadora, no?
I tant.
Llavors et trobes en una situació una mica incòmoda, que és, jo no vull jutjar aquestes dones, m'interessa molt el punt de partida, què porta una mare o quin tipus de mare ets quan abandones els teus fills, no? Perquè, escolta'm, socialment hem acceptat tots, d'alguna manera, que un pare pugui desaparèixer del mapa, no? I pugui abandonar els seus fills. Tots tenim en el nostre entorn algun amic o alguna amiga que...
O per la feina, de dilluns a dijous.
O per la feina. Exacte, abandonaments més temporals, no? Però, en canvi, quan això ho fa una dona, és que no coneixem, no tenim aquests referents, no? No en parlem, i quan ho fem a sang i fetge, quasi, no?
I ha estat un sotrac de fonaments? Perquè crec que, almenys a mi, moltes vegades ja et dones tot per fet, i una lectura així em fa la sensació que em remourà.
Per mi, o sigui, no només m'ha remogut perquè constantment sortia la xell fiscal, no? I no m'agrada això, volia llegir-ho amb una mirada una mica més neta, i en aquest sentit és un exercici molt interessant. I després ha estat un sotrac o una font de coneixement, perquè no coneixia totes aquestes dones famoses, que al final és un recull de dones molt conegudes,
val,
que en un moment donat abandonen els seus fills, no?
I per
tant,
acabat...
ostres, és com, ala, això sí, no ho sabia, no. Com pot ser, no?
I has acabat fiscalitzant? Has acabat jutjant o no, Txell?
Si t'he de ser honesta, una mica sí. No, et podria dir, no he jutjat gens. He intentat no fer-ho, però sí que hi ha un buit legal, diguéssim, de dir, ostres, no acabo d'entendre molt bé el perquè d'aquestes dones, no? Algunes sí, però segurament perquè soc víctima també del sistema, Això, és a dir, acceptem que una dona deixi el seu país i deixi els seus fills amb l'àvia perquè vingui aquí en busca d'un món millor, no? Per tant, hi ha aquest punt de condescendència, de, bueno, estar aquí, buscar una vida millor i d'aquí un temps o uns anys portarà els seus fills.
Tot això ho fa per la seva família.
Clar, però no acceptem que una dona digui, jo deixo els fills a viure amb els avis perquè jo em vull dedicar a fer una carrera i ser la número 1 en la meva professió, no? Això no ho acceptem. O que abandonin els seus fills perquè s'han enamorat d'una altra persona i abandonin la seva família. Això no ho acceptem, som molt durs amb això. Per tant, un exercici interessant és veure com et sents després de llegir això, no? Al final et convida a revisar aquests fonaments.
Totalment.
Que són personals, però també són socials, no?
Si més no, és un tema que ja de primeres crida l'atenció, Txell, les abandonadores, el llibre de la periodista Begoña Gómez Urzaiz, perquè, clar, com bé deies, no tenim massa referents, no? I ni tampoc parlem de la maternitat de dones conegudes, no?
Clar, això també és interessant, no? Pensava, i per què no en parlem? Per què no les polítiques no parlen de maternitat, de la seva maternitat, no? O els polítics? Clar, direu, home, doncs perquè és la seva vida privada i no tenen per què fer-ho, no? D'acord, però és que això ho amaguem molt, no? Al final és com, no només de les persones públiques, sinó que no anem per la vida... No és un tema... El parlem entre amigues, entre dones,
sí,
entre,
no no?
entre cercles íntims, no? I personals, però no ho posem damunt de la taula de veritat, no? Per tant, no és un tema prioritari que ocupi les agendes polítiques. Potser hauria de ser un tema, no? No tant amb els exemples de la política, no vull saber, Irene Montero, tampoc m'interessa, o sí, però tampoc hi estem demanant això, no? Però sí que seria interessant...
Però fixa't que no hem pensat en la mateixa política,
Perquè seria l'única que potser en parlaria, no? Penso, d'ara mateix així el panorama, no, ella hi ha alguna altra, però... és curiós, vull dir que és igual, la paternitat tampoc és un tema, bueno, si la maternitat no ho és, imagina't la paternitat, no? Quants homes amb un càrrec públic hem sentit parlant de la seva paternitat? Ni un. O sigui, ara mateix no en ve ni un al cap, no? Encara tenim alguna actriu, alguna... Això, però homes...
Però tot i així, la gent que és pública, jo m'imagino que és que el que volen és preservar...
Totalment.
...la seva intimitat, perquè Totalment. És tan fàcil que tothom digui la seva, les xarxes...
Sí, sí, no, i que se'n faci un escarni, no? Que, evidentment, jo això també ho protegiria molt, no?
I el fet que et deies de jutjar, no? Que potser és aquest...
És que aquesta mirada tan fiscalitzadora no és tan fàcil.
És que tots sabem tant de tot, clar, és dels altres, oi?
Tots som expertes, no?
Però Escolta, si ens fixem en el llibre de la Begoña, quines històries
toca? N'hi ha moltes, moltíssimes. Ja des de Muriel Espart, l'escriptora, Doris Lessing, la cantant Joni Mitchell, amb una història tremendíssima, molt trista. Maria Montessori. Vosaltres sabíeu que Maria Montessori, que és una de les icones i referents de la criança respectuosa i metgessa, va abandonar el seu fill durant molts anys.
Ni idea, no.
Clar, doncs, ostres, a mi la primera informació jo tampoc ho sabia, i que va flirtejar molt la seva disciplina amb el feixisme de Mussolini, que van estar a punt de... Bueno, van fer un acord per aplicar-ho a totes les escoles. Clar, per mi va ser com... Ostres, ens falta molta informació. Potser els nostres oients ara diuen, home, la Txell, que indocumentada, no? Això ho sabem tothom, això ho sap tothom. Jo no ho sabia, no? I el del feixisme em sembla greu, però el d'abandonar el teu fill... Ara ja, veus? Ara ja m'estic anant a la mirada fiscalitzadora, eh? Però sí que em va semblar molt, molt curiós i molt contradictori, no? Perquè, ostres, és un dels referents de la criança més bonica, però ella va decidir, metgessa de formació, que volia doncs, explorar molt aquest camí i va deixar el fill amb l'àvia, però molts anys, no 3 o 4 anys, ara no sé dir quants anys, però molts anys. Llavors es van retrobar quan el fill va ser més gran i van fer carrera junts, vull dir, tota la disciplina Montessori la van
desenvolupar
bastant junts. Sí.
El que estaria bé, possiblement, seria parlar amb aquests fills de les mares abandonadores per veure com ho han viscut, perquè potser si en
el llibre fa aquesta tasca de documentació, d'entrevistes que es van fer en els fills, les poques entrevistes que hi ha, intenta recopilar també una miqueta això. Per exemple, la filla de Gala i Salvador Dalí, la filla Cecil, la van abandonar i no la van tornar a veure mai més.
També surt el llibre, és un dels personatges.
També surt el llibre. Aquesta em va semblar molt tremenda, no? Quan Gala inclús estava al llit abans de morir, la filla va anar a veure si podia parlar amb la mare i la mare va dir que no, no? Temps més tard se li va fer una entrevista a la filla i ella va dir, jo he tingut la pitjor mare del món. O sigui, no... Amb això no hi ha grisos, no? En aquest cas, Mercè Rodoreda, no? Mercè Rodoreda sí que sabíem que havia tingut un fill, però no n'hem parlat mai d'aquest fill, o no se li ha donat veu, el fill és mort, però existeixen algunes entrevistes o alguns testimonials que sí que recullen això i van recuperar la relació, una relació molt freda i distant, molts anys més tard, no?
En els casos que és traumàtic, és evident que no ho deuen haver viscut bé, però no creieu que en els casos en els que hagi estat una cosa potser no traumàtica, que la criatura hagi tingut un entorn que la cuida, que hagi creat uns altres vincles, potser...
Sí,
és una altra opció de vida.
Potser és en el cas de la Maria Montessori, no? En aquest cas que...
Sí, exacte, el fill no ho explica com algo traumàtic, no?
Com una traïció o el que sigui, no?
És veritat que... Clar, la percepció també és molt subjectiva, no?
També si tot l'entorn t'està recordant que és que la teva mare t'ha abandonat, que és que la teva mare és una mala persona, no veus cap altre referent de ningú que tingui aquell model de família, potser segons com siguis ho viuràs pitjor.
Està clar que treballant-ho ho pots viure d'una manera o d'una altra, no? El tema és com ho treballes si una societat sencera pot tenir aquesta mirada, no? En qualsevol cas, Maria Montessori i el seu fill es van retrobar i van tenir una relació... Rareta, també us ho dic.
Vull dir que... Però, escolta, que treia...
Rareta fins al punt que la mare li triava les dones en el fill, Això és raret. Però, bueno, una relació molt, molt estreta que jo, sota el meu punt de vista, una relació que podria ser asfixiant o tòxica. Però, escolta'm...
I que arribessin a treballar plegats també diu molt. Escolta, però dius que una de les històries més tristes...
No? La de cantant Johnny Mitchell. I aquesta història, doncs mira, que segurament també amb moltes dones s'hi han trobat, no? Una dona jove que es queda embarassada, que decideix seguir endavant amb el seu embaràs perquè no té informació ni recursos per fer una altra cosa, que la seva parella o el pare del seu fill l'abandona, que se'n va a una casa... Aquesta dona, no, Johnny Mitchell, no tenia cap recurs, era quan estava començant en el món de la música, vull dir que anava amb la seva guitarreta a algun bar de mala mort. Pareix, intenta parir en una casa d'acollida per mares solteres, tampoc l'acullen, o sigui, està més sola que
alguna.
No? O sigui, una persona sola, solíssima, que el que fa és tenir una filla i amb tot el seu dolor del món la dona en adopció, perquè no la pot sostenir, no es pot ni sostenir ella gairebé, no? Tot i així, està 10 dies convivint amb el seu nadó recent nascut, No? Que això també em sembla...
Que durillo, eh?
Clar, i amb aquest vincle establert de la maternitat recent estrenada, no? Recent parida, doncs ella dona la seva filla en adopció. Anys més tard intenta recuperar-la, no se'n surt, i és a través d'una cançó, Little Green, no? Que sentim ara, que molts anys més tard la filla la troba, la busca durant molt temps per algunes pistes que tenia, d'on havia nascut, una nota que havia deixat d'algun vers de la cançó, i es retroben.
Vinga, l'escoltem. Be a gypsy dancer.
Que diu, ell se'n va anar a Califòrnia perquè ell doncs, l'abandona. Bueno, és una cançó que dona diverses pistes i a la filla, en aquell moment, doncs, quan ja va ser gran, ara no recordo quina edat, però ja era gran, li van servir per trobar-la. No? Parla la cançó de la nena que té una nena, no? Que era ella, era Johnny Mitchell, que va tenir la filla amb 18 o 19 anys i es va trobar una nena amb una nena amb la que sostenir-la, no?
Sens dubte, aquest llibre doncs, parla de grans dones, dones brillants, també, a Txell, però dius que és un llibre incòmode en algun moment?
O sigui... Bueno, incòmode pel que us he dit, perquè et situa tu amb una...
Amb unes
contradiccions,
sí.
No? També, sobretot, si ets mare, incòmodes, no? Que t'estàs revisant constantment. Jo recordo un amic meu, això no se m'oblidarà mai, jo encara no era mare, un amic meu que acabava de ser pare, i em va, no diré el nom ni el cognom perquè és segur que és conegut, però i em va dir, ostres, la primera sensació que vaig tenir quan em van posar el meu fill als braços va ser de voler córrer i fugir. No? De la por que vaig tenir. No? I em va semblar en aquell moment superhumà. De dir, ostres, la por... et fa sentir moltes coses, no? Altra cosa és que les facis i que realment aquest córrer i fugir sigui tan literal que te'n vagis i no tornis a aparèixer, no? Però la por i la soledat de vegades et poden portar a viure la maternitat, que jo sempre reivindico, no? Aquestes maternitats on la soledat és tan present no són sanes, no? Hauríem de, com a societat, intentar treballar això, perquè segurament molts dels casos que surten en aquest llibre van sentir aquesta soledat o també, per què no, aquesta por, no?
I també parles de la culpa, no?
La culpa, un sentiment que sempre que hem parlat aquí de maternitat, direu, la Txell té algun tema...
Sempre apareix.
Sempre us dic, sempre apareix la maternitat i la culpa, però perquè per mi són dos conceptes que van superjunts.
Molt lligats. En aquest cas, és una culpa que va lligada a una dona de ficció, perquè el llibre no només parla de dones reals, sinó que també hi ha dones de ficció.
Escolta'm, aquest espai està molt bé, perquè no us penseu que el llibre és, escolta'm, que t'ofega, sinó que també et dona espai per riure i per respirar. I les dones de ficció, dius, ostres, quins referents tenim Kramer contra Kramer, no? De la Meryl Streep, que en el seu moment va ser un daltabaix. Era aquella mare que abandonava el seu fill, no? I que després tornava per intentar recuperar-lo, però que finalment, pel bé del seu fill, deia, no, com que ja està tan adaptat amb el pare i tal, doncs mira, pel bé del nen, i la perdonàvem una mica, no? Socialment, perquè posava el fill amb aquest argument per davant, no? Després hi ha els ponts a Madison, també Meryl Streep, no? Que faci, que faci. Bueno, a mi és la meva actriu preferida, llavors me la crec,
sí?
L'admiro,
sí.
I l'estimo aquesta dona, no?
Sí.
Perquè jo crec que ens ha regalat grans escenes, com per exemple aquesta, no? Sabeu de quina escena estem parlant? De la pel·lícula Ponts de Madison? Aquella escena...
Mira, la pel·lícula la tinc en ment, però just aquella escena...
Mercè,
ens la pots narrar?
Aquesta escena és que te la posaré?
Jo és que he tret l'àudio, però no la recordava. O sigui, sabia com era el final de
Sabeu
la pel·lícula?
Que la pel·li, la Francesca, que és la Meryl Streep, s'enamora d'un fotògraf de National Geographic i durant el Clint Eastwood, i durant una setmana tenen una història d'amor, no? S'enamoren. No és que tinguin una història, és que s'enamoren.
Ella està casada, té fills.
Ella està casadíssima, amb un senyor que, bueno, podria ser prescindible, diguéssim. Té fills amb una edat que no són tan grans. O sigui que ella pensa que encara la necessiten, no? I es planteja molt, molt, molt en sèrio el fet de marxar i marxar amb el fotògraf, no? Deixar, fer un canvi de vida i abandonar la seva família, no? I aquesta seqüència, aquesta escena, és aquesta música preciosa en la que sota la pluja, hi ha el Clint Eastwood sota la pluja mullant-se i ella està allà dins del cotxe amb el seu marit que acaba de tornar, posa la mà al mànec de la porta perquè està a punt de sortir d'aquest cotxe, no? I veus això magistral, que és aquest intermitent que es va accelerant com el cor de la pròpia Francesca, no? I al final ella decideix no sortir del cotxe.
I surto.
I posar la seva família, i en aquest cas els seus fills, com per davant, no? De tot, no? Bueno, una altra opció, no? Allò que no es va fer amb Kramer contra Kramer es feia amb els ponts de Madison, no? És interessant perquè és veritat que aquestes dones de ficció, a la ficció sí que en podem parlar d'això, no? Perquè sabem que és ficció, a la vida real ja és una altra cosa, no?
Però, mira, ostres, ens queden...
Molt poquet,
no sé. No,
està bé, perquè...
Les conclusions que podríem arribar...
També toca molt aquest concepte de males mares, no? Que també tenim molt acceptat, però en la superfície, no? Les males mares fins a un cert punt. Uh-huh. Em podem fer broma perquè m'he deixat la disfressa o m'he deixat l'esmorzar a la Carmanyola.
Uh-huh. O que però,
ocell. Però coses més sèries, no?
I aquesta maternitat perfecta, no? Que moltes tenim al cap.
Aquesta maternitat perfecta que fa molt mal.
Clar.
No? Que és molt... Això sí que és tòxic, perquè fa molt mal a totes les mares, no? La pandèmia ho vam veure. Ostres, jo la pandèmia... No vaig tenir temps ni de fer pastissos, ni de fer manualitats, ni de ser de mestra, animadora...
No vas fer pa?
No vaig ser pa, perquè prou feina tenia amb aguantar un fill de dos anys.
Som les dues o les tres que no vam fer pa, potser.
Però em feia molt mal, o sigui, de veritat, no em feia sentir bé veure per Instagram totes aquestes mares que avui hem fet això, avui aquest joc, avui aquesta dinàmica,
tu,
avui aquestes galetes, avui... I vaig acabar de les galetes, els pastissos i tot, deia prou.
Casa meva era un infern.
Tu com ho vas portar, Olga?
Jo bastant malament. Em va encantar tenir molt temps per estar a casa, però moltes hores d'aquest temps era moltíssima tensió d'haver de treballar, d'haver de...
Clar, llavors et feia sentir, veure tot això per Instagram, no? Per les xarxes, et feia sentir una mala mare, de dir, no estic fent prou, què em passa a mi, que jo no arribo a fer això, no?
Perquè o els desatenies o desatenies la feina.
En el meu cas ho vaig desatendre tot. O sigui, vaig seguir treballant i no, segurament no vaig donar la talla, no vaig donar la talla com a mare, no? O sigui, som molt durs amb nosaltres mateixos, no? Però, clar, aquests referents no ens ajuden massa, no?
Txell, per tots aquells oients que diguin, va, jo aquest estiu serà una lectura obligatòria, Les abandonadores de la Begoña Gómez Urzaiz, què els diries? A quines conclusions has arribat tu? I a veure si coincidim. I coincideix.
Jo he arribat a una gran conclusió, i és la mirada que tenim sobre la maternitat i sobre les dones segueix sent molt cruel. No? O sigui, la mirem amb una duresa que el dia que aprenem, ja no dic a despendre'ns d'ella, que segurament això és impossible, sinó a rebaixar-la, jo crec que ens farem un favor. I aquest llibre està molt bé perquè et fa de mirall i et pot servir, entre moltes altres coses, a part de tot el que hem parlat a la secció, de termòmetre de com vas tu de prejudicis. No?
Oh.
I això sempre està bé, perquè dius, ostres... I a mi, clar, pensava, vols dir que n'has de parlar a la ràdio? Si ja ho faràs amb una mirada una mica tendenciosa, no? He intentat no fer-ho, com ho fa la periodista, però és difícil, eh? També és veritat que es fa una miqueta de trampa, perquè, clar, és difícil. Però, escolta'm, llegiu-lo, està bé, és interessant.
Doncs
falten molts llibres que parlin d'això, i com a mínim està bé començar a explorar-ho.
Txell Esteve, moltíssimes gràcies, Olga, que hem de dir. Gràcies per haver compartit aquest Txelles amb nosaltres.
I ens hem de dir bon estiu.
Ens hem de dir bon estiu, però ens veurem encara, no?
Que som veïnes, ens veurem per 15 dies.
Sisplau, abans de marxar avisa de tu, eh?
Seguríssim.
No fos cas. Txelles Esteve, abraçada forta. Acabem amb la col·laboració, anava a dir consolidació també, d'aquestes dues grans artistes, que ja no necessiten més, que hem de dir, de Maya Rigoberta. Què et va semblar,
tu? Ai, sí, escolta, m'encanta la Si Bailava. Trobo que està molt bé perquè trenquem una cosa que està molt consolidada en el nostre imaginari, sobretot en les dones i homes d'una certa generació, que és aquest fregar, aquest lavar, aquest coser, per ballar, no? I a l'estiu...
Que s'actualitzi.
Escolta, m'actualitzem i a l'estiu també ballem, no? Entenent el ballar com tot allò que vagi una miqueta més enllà de les cures.
Doncs nosaltres ja ballem en el punt de 2:15, ja de camí cap... De dues, ja de camí cap a les dues. Txell, que vagi molt bé. Una abraçada forta i gràcies per aquest espai on, sens dubte, ens fa reflexionar. José, marxem res breument a publicitat, sí? I a la tornada posem la lupa avui en una plataforma ben curiosa, no? On l'art, sens dubte, és el protagonista. Serà després de la pausa.
Ràdio Estel.